Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Què tal? Bona nit. Benvinguts a l'edició número 184 de Dins l'estadi. Ha estat un cap de setmana on el futbol de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat s'han endut un caos total. Cap equip nostre, des de la tercera divisió fins a la tercera catalana, ha aconseguit guanyar aquesta jornada. A l'Escòcia ha escapat el lideratge en 30 minuts. Guanyava contra el Rubí per 2-0, però al descompte ha acabat claudicant contra el líder. I d'altra banda, una de les golejades de la jornada serà endut el Corbera d'Ebre al caure per 7-1 a Ulldecona. Però lluny d'amagar-se, avui el míster dona la cara a dins l'estadi. L'entrenador del Corbera d'Ebre, Jordi Roca, ens visita aquesta nit. De seguida ampliem aquesta informació i us expliquem més coses que han passat aquest cap de setmana al futbol de casa nostra. Però abans, repassem el sumari de la jornada amb Genís Pena.
A la tercera divisió, l'Escó deixa escapar una oportunitat d'or per posar-se líder. Els de Rubio acaben perdent 2-3 contra el Rubí després d'anar guanyant 2-0. A la segona catalana, el Gandesa rep un càstig al camp de la Canonja i en surt derrotat per 4-0. A la tercera catalana encara ha anat pitjor. Derrotes de Flix, Corbera, Pinell, Horta i Ginestà i empat dels dos de dalt, Móra la Nova i Corbera. I a quarta catalana, victòries d'Olímpic, Escobé i Vilalba. La Terra Alta són líders amb 22 punts. A més, no us perdeu l'espai de futbolistes abans del món i el poliesportiu de la jornada. Tot aquest contingut ampliat a continuació aquí a Dins l'Estadi.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona nit. Són ara mateix les 10 i 8 minuts. Us parla Eduard Pino. Benvinguts en una nova edició de Dins l'estadi. Avui programa número 184. Avui és diumenge, dia 16 de novembre. Ja saben, a partir d'ara mateix i fins a 2:15 de la nit, el repàs del que ha passat als camps de futbol a casa nostra en aquesta jornada ho podreu escoltar a partir d'ara mateix aquí a Dins l'estadi, on també ens acompanya un diumenge més Genís Pena. Genís, què tal? Molt bona nit.
Bona nit, Edu.
Avui tenim la baixa del Xavi, eh? No sí. Estan nosaltres avui.
Lligaments creuats.
Lligaments creuats? Sí. Per a quants mesos?
6 mesos.
Esperem tindre el recuperatge la propera setmana. Recordin que ens escolten en directe a través de Ràdio Móra d'Ebre a la cadena SER, al 87.6 de la FM, o també podem fer-ho per internet a radiomoradebre.cat. I si no, els dilluns, a la vostra emissora municipal, Ràdio Móra Nova, Ràdio Gandesa, Tivissa Ràdio i Ràdio Falset, que compten també amb nosaltres i que emeten el seu programa en diferit els dilluns. Avui contem amb la presència aquí dins l'estadi de l'entrenador del Corbera d'Ebre, Jordi Roca. Jordi, què tal i benvingut a dins l'estadi.
Hola, bona nit.
T'anava a dir bona nit, però no sé jo si dir-t'ho o què.
No, a nivell de Corbera no és bona nit.
No.
Però bueno, s'ha d'estar en els moments durs també i penso que avui la gent de Corbera necessita una petita explicació o donar-li una mica les raons pel que ha passat avui al camp d'Ulldecona i aquí estem.
Bé, doncs, Jordi, ja saps com funciona una mica dins l'estadi? No és la teva primera vegada que vens?
Ni la segona.
No, ja soc veterano.
És la tercera vegada,
la
no?
La tercera, tercera vegada.
Tercera vegada.
Passa que les condicions d'abans eren molt, molt millors. Vaig vindre en un ascens i després de 7 victòries seguides la temporada passada.
De 7?
No.
Home, el 7 sí que se queda més.
Sí, sí, això queda igual.
Ve de perdre 7-1 al camp de l'Ulldecona avui i la veritat és que potser més d'un hagués fet una trucada a la ràdio per a dir que...
Una bomba de fum, no?
Millor un altre dia.
Que no em trobava bé, no?
Però no ha estat el teu cas i això també t'ho volem agrair públicament per a que també haguis vingut després de perdre 7-1, que no és fàcil, i ho sabem, a donar explicacions aquí a la ràdio i a passar-t'ho bé, òbviament, que també és del que es tracta.
Ho intentarem.
Molt bé, doncs, Jordi, ja ho saps que per començar t'hem de conèixer una mica més. Ja et coneixem, però no ve de més.
Algú deu quedar que encara no em coneix, no?
Vinga, som-hi, que arriba el test de dins d'estadi avui amb el Jordi Roca, entrenador del Corbera d'Ebre. Comencem per la teva cançó preferida, Jordi.
Sempre que vinc, te dic que és una època, des de petitet sempre ho escolto, i és la música dels anys 70,
sí.
Des del rock, les més romàntiques, i al principi de la meva joventut, pues, també la ruta del bacalao també agafàvem alguna coseta, que los 30 i pico ja els tenim, i I pues, qualsevol que, per exemple, Black is Black m'agradava molt, del Mike Kennedy o dels Bravos, no?, en aquell moment, quan estaven units.
Vinga, posant els Bravos.
Vinga, va, que sona bé.
Aquesta és, eh?
Sí, senyor.
És
sí,
aquesta.
Senyor.
Com t'agrada, com t'agrada.
Sí, sí, sona bé, sona bé.
Molt bé, sobrenom.
No és un sobrenom, és el cognom, per Roca, em coneix.
Roca. Un defecte?
Uf, jo suposo que molts, però això potser t'ho hauríem de dir la resta de persones que me coneixen. Per tant, crec que molts.
Alguna que t'hagin dit?
Bueno, possiblement sóc una mica... O m'emprenc sobretot això del futbol una miqueta massa seriosament i avui, per exemple, pues és un mal dia.
Mm-hmm. Una virtut?
Uf, jo crec que de virtut, igual com abans també és un defecte, en una part és virtut, perquè ja m'estic menjant el cap, intentant a veure quines solucions hem de trobar, i això comporta que moltes vegades, al final puguis trobar les solucions. Per tant, penso que ser una persona que no deixa les coses per a l'endemà.
Mm. És una pela situació estranya, eh? Black is Black de fons i parlant de derrotes. I... Bé, una mania que tinguis.
Bé, jo no recordo cap mania. No sóc una persona molt maniosa, possiblement... No, jo no en recordo cap.
Un somni esportiu.
Uf, doncs no vindré a la ràdio en les condicions que vinc avui. Això seria un somni esportiu. En el Corbera ja en vam viure fa un parell de temporades, en una temporada excel·lent. Per tant, doncs, qualsevol ascens com a entrenador per a mi és un somni esportiu.
I un somni no esportiu?
Recordo que l'últim cop vaig dir quasi el mateix i penso que en la que està caient, hablando així malament, arribar a final de mes, poder tindre les teus petites coses com és el futbol en aquest cas i poder viure amb la teva família. Això és un somni no esportiu.
Una pel·lícula?
M'agrada molt el cine d'acció. Recordo que us vaig dir l'última vegada tota la saga Bruce Lee, però ara me decantaré pel Jean-Claude Van Damme, va. Qualsevol del Jean-Claude Van Damme.
L'any que ve, la pròxima vegada que
el Chuck Norris, no?
No és que mai té ni una peli ni una cançó preferida.
No, és que m'agraden diverses, eh? Vull dir, tot és...
Això vol dir que no el coneixerem amb 5 programes encara.
Posem una cosa, va, posem una peli, l'última, va, que he anat a veure el cine, que és a Torrente 5, va.
Torrente 5, t'ha agradat o no?
Va estar bé, al final no m'hi va acabar de convèncer, que no el contarem, però prou bé.
El teu ídol futbolístic?
Repeteixo, que sí, eh? En la meva època era el Ronald Koeman, l'autor del gol de Wembley. Era un defensa que no era ràpid, però estava tot arreu, contundent, una gran passada. Ronald Koeman.
Què fas en les teves estones lliures?
Intento passar el màxim de temps possible en la família, eh? Tinc una xiqueta de 3 anys i intento que ella ja capta molta atenció i intento compartir amb la mare tot el que poguéssim, que a vegades acabes esgotat també, eh?
Com et veus d'aquí 10 anys?
He de canviar la versió perquè a casa m'ho recorden. A mi m'agradaria veure'm entrenant. Possiblement si pogués per aquestes terres, que he estat molt bé estos 3 anys que porto a Corbera, estic molt, molt agraït i molt, molt, molt satisfet. Però ja t'he dit, continuar entrenant en el hobby, treballant i poder anar a complir.
Uh-huh. Amb quin jugador, o en aquest cas, amb quin entrenador de la categoria et canviaries la samarreta o et donaries la mà?
No tinc, gràcies a Déu, el futbol, no tinc enemics. Penso jo que tinc més amics que no pas persones que no pugues congenuar o el que sigui. Me la canviaria amb el Roberto Cantó, que l'altre dia, pobre, a casa, l'àrbitre no va estar del tot acertat, sobretot en ell, no dic en tema del partit, però me la canviaria amb el Roberto Cantó.
Amb l'actual entrenador de l'Horta de Sant
sí,
Joan, eh?
Sí, l'actual de l'Horta, sí. Que...
Si no estessis al Corbera, on creus que estaries? On t'agradaria estar?
Això m'ho vau preguntar l'última vegada. Recordo que vam acabar dient que jo soc de Tortosa, llavors qualsevol equip de la zona de Tortosa, o fins i tot el mateix Tortosa, que sempre he estat a les categories de futbol base, doncs m'agradaria treballar amb ells perquè te sents identificat i t'agradaria com a tortosí que em sento.
Un gol especial que recordis...
Uf, és que això ja... Pensa que ja fa uns quants anys, això, eh? Recordo un gol que es va fer amb el Campredó, quan jo jugava amb el Campredó, i el van fer des del mig del camp, i possiblement va ser més que un gol un rebuig, però bueno, se va enverinar i va entrar a porteria, i també valent, no?
I tant que sí. Quines botes utilitzes? O utilitzes?
Bueno, utilitzes. Això sí que les Adidas Copa Mundial, aquestes no passen ni...
No passen mai de moda, eh?
No passen mai de moda i continuen sent les millors.
I per acabar, quin ha estat el teu millor entrenador? Aquesta és nova, eh?
Sí, aquesta és nova. Està més descol·locat.
Venia preparat, amb l'examen ja tot a punt.
He tingut diversos entrenadors que considero que han sigut importants en la meva faceta. No m'agradaria mullar-me perquè he anat agafant de cada un d'ells.
La millor.
Però, si vols que et digui alguna cosa... No sé, jo crec que l'Antonio Morales, quan era petitet, que el vaig tindre d'infantil, va ser un dels entrenadors que em va sobtar més, perquè llavors era jugador del Tortosa, i com a nivell tècnic i això, va ser el que ens va donar un puntet de sorpresa.
Molt bé, doncs fins aquí el test de Dins l'Estadi. Hem conegut el Jordi Roca, entrenador del Corbera d'Ebre, que ens visita aquesta nit a Dins l'Estadi.
Vámonos, que esto se pone peor que lo de Montecarlo.
Ràdio. Pues vámonos. Vinga, som-hi.
8.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Dins l'Estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs, i després de conèixer una mica més el nostre invitat d'aquesta setmana, d'aquesta nit, arriba el moment de la pregunta de la jornada. Què preguntem avui als nostres oients a través del Facebook, Genís?
Doncs, normalment sempre preguntem... És una pregunta bastant atípica, que no hem fet mai, i crec que tampoc toca, però, bueno, volíem saber l'opinió de la gent, i és si veieu possible que el Corbera acabi patint aquesta temporada. Vull dir, jo personalment crec que no, però vull saber si algú no creu.
Molt bona pregunta.
No? A veure què passa. Jordi, tu què...
Home, com canvia un resultat, eh? Vull dir, anem en línia ascendent.
Evidentment, no és per amatxacar ni res.
Si vinc d'una victòria d'Ulldecona, pregunteu si tenim...
No, que va.
Si vinc d'una victòria d'Ulldecona, pregunteu si tenim possibilitats d'estar dalt i ara...
Correcte.
I jo crec que...
Som així de dolents.
Que, bueno, després, en cas, o si em permeteu, en un minut vos dono l'opinió, jo crec que l'equip està format per a intentar estar el més amunt possible. Crec que avui ha sigut un accident greu, les coses com siguen, no ens hem d'amagar. Ha hagut una miqueta de falta de tot, perquè si no és un equip no per 7-1, però penso que encara tenim temps de readreçar-ho, i jo personalment sóc el primer que sóc el responsable i primer he de readreçar les coses, i penso que l'equip no ha d'acabar patint, penso. Però bueno, el futbol ja sabeu que va molt per dinàmiques i en un moment donat no se sap mai. Però jo crec que l'equip tirarà amunt i me se donen millor les segones voltes. Deixem-ho així, va. Així ja te contesto, no?, una mica.
Sí, les segones parts millor.
Sí,
les segones parts millor. Bé, doncs, ja ho saben, que des d'ara mateix poden dir la vostra a través del Facebook. Tenim aquesta pregunta que ens comentava el Genís, eh?
Sí, veieu possible que el Corbera acabi patint aquesta temporada.
Molt bé, doncs en parlarem, òbviament, d'aquesta derrota del Corbera. També parlarem d'aquesta jornada al futbol de Casa Nostra, que, com dèiem, ha estat un caos absolut, deixant a part la quarta catalana, on allí sí que s'han produït resultats més favorables als equips de Casa Nostra, però és una jornada atípica, curiosa, i molt dolenta a la vegada, òbviament, perquè ni l'Escó ha guanyat, o sigui, l'Escó ha perdut, el Gandesa també, després de la tercera catalana, tenim la derrota del Corbera, el Pinell...
Pinell...
Horta...
Són 7 equips, crec, si no m'equivoco.
Després tenim empats, Tenim els empats del Moranova, 0-0 contra...
I del
contra
Batea,
Alcanà,
crec.
Del Batea...
I ja està.
I la derrota del Falset. Exacte. És a dir, que tenim una jornada força desastrosa per als equips de casa nostra, a la tercera divisió, a la zona catalana i a la tercera catalana. No obstant, en parlarem de tot plegat amb el programa d'aquesta nit. Abans, comencem pel començament, com ha de ser. Tercera divisió, anem a fer un cop d'ull als resultats d'aquesta última jornada.
Dins l'estadi. Tercera divisió. Tercera divisió. Resultats i classificació.
Bé, doncs comencem. Tercera divisió nacional, grup 5è, jornada número 13, amb el Figueres 0, Castelldefels 1.
Terrassa 1, Masnou 1.
Vilassar de Mar 1, Sabadell B 1.
Martinenc 1, Vilafranca 3.
Manlleu 3, Palamós 3.
Sant Feliuenc 0, Prat 1.
Cerdanyola del Vallès 0, Pobla de Mafumet 1.
Ascó 2, Rubí 3.
Muntanyesa 2, Europa 1.
I Gavà 0, Peralada 1.
El Rubí, després de guanyar aquest migdia a Ascó, encara és més líder, 28 punts. Segon classificat se situa la Pobla de Mafumet i el Masnou, amb 24 cadascun, i l'Escó se situa quart amb 23 punts, això sí, encara en zona de play-off d'ascens. Dos de marge respecte a Europa, Terrassa i Peralada, que estan a l'expectativa de que algun dels quatre primers equips punxin per a entrar en zona privilegiada. En quant a la part baixa de la classificació, tenim en zona de descens el Vilassar de Mar amb 12 punts, el Palamós amb 10 i tanca amb 8 el Castelldefels, que és ara mateix l'equip que, com dèiem, tanca aquesta tercera divisió.
Futbol Club Ascó.
Bé, doncs, com dèiem, Ascó 2, Rubí 3. Derrota de l'Ascó davant del Rubí en l'últim sospir. Els de Miguel Rubio han vist com el líder de la Lliga el remuntava un 2-0 a favor en només 30 minuts. L'inici del partit ha estat molt intens. Els dos conjunts han començat amb molt de ritme i el partit prometia, des d'un bon començament, emocions molt fortes. Tot i les nombroses accions del primer temps, el marcador era d'empat a 0 al final dels primers 45 minuts. Ja en el segon temps, el partit ha seguit de forma similar, amb un Ascó més centrat en la busca del gol i un Rubí més a l'expectativa. Finalment, un gol de Cervantes en pròpia porteria obria el marcador a favor de l'Ascó al minut 54. El gol ha sentat molt bé a l'Ascó, que, a més, ràpidament es posava 2-0 en el marcador al minut 60 amb el gol d'Izaguirre. Semblava que el partit quedava pràcticament sentenciat a falta de 30 minuts per al final, però tan sols un minut més tard, al 31, José Ramón cometia penal. No perdonava el líder de la Lliga, que des dels 11 metres cometia, més ben dit, convertia el 2-1, posant novament en el partit a un Rubí que veia que tenia encara minuts per endavant per atreure alguna cosa positiva d'Ascó. Precisament aquest gol ha fet créixer el conjunt visitant, i així ha estat, ja que al minut 72, després d'una cadena d'errors defensius de l'Ascó, el davanter del Rubí, Fontanils, aconseguia posar el 2-2 al marcador. Amb el 2-2, el partit s'ha obert i tots dos equips han anat a pel partit. L'Ascó ho ha tingut molt a prop al 88, amb una bona ocasió d'Izaguirre, però finalment ha estat el Rubí que s'enduria el partit al temps de descompte. Al minut 91, un desajust defensiu dels locals permetia al visitant Adri Díaz rematar a plaer per a fer el definitiu 2-3, que certificava una gran remuntada per a un Rubí que, com dèiem, encara és més líder, ara amb 4 punts d'avantatge respecte a la segona posició. La propera setmana, l'Ascó intentarà retornar amb el canvi de les victòries per a no perdre fuel en aquesta carrera de fons per ocupar zones de play-off d'ascens. La propera setmana, com dèiem, l'Ascó es desplaça al camp de l'Europa, una Europa que ocupa la cinquena posició, 21 punts, 2 menys que l'Ascó, per tant, partidàs també, partit molt important per a l'Ascó, perquè en cas de derrota podria sortir, o més ben dit, sortiria ja de la zona de play-off. Com a mínim, ha de buscar l'empat, i no cal dir-ho que la victòria, per assegurar-se una jornada més aquestes places de promoció d'ascens. Bé, doncs, aquesta és la primera desfeta de les que comentàvem avui. Aquesta derrota de l'Ascó, que ho tenia tot de cara contra el Rubí, contra el líder, a més, 2-0, el partit molt encarat. Precisament José Ramón, el Corberà, que cometia aquest penal, ha donat vida al Rubí i al final, doncs, sí que és cert que també s'hagués pogut endur el partit l'Ascó, aquella ocasió d'Izaguirre, però finalment ha estat el Rubí qui a l'última jugada, pràcticament, al temps de descompte, aconseguiria aquesta victòria. Déu-n'hi-do, no?
Sí, home, per a mi una llàstima, perquè jo que segueixo també la tercera divisió, penso que avui també el Masnou ha empatat i llavors ells si guanyaven és quan se posaven líders en solitari, vale? Llavors també tenen a l'Europa, que em sembla que ha perdut, i per tant la setmana que ve serà un partit complicat perquè va a casa, intentarà treure els punts. Jo no sé, sobre el meu punt de vista, que he vist algun partit de l'Ascó quan la fan per la televisió i això, no sé si el camp annex aquest li beneficia una miqueta a l'Ascó o no el beneficia, perquè a vegades un camp així petit...
Les dimensions són diferents.
Exacte, que porta que un 2-0 no tens el partit controlat. I després del penal segurament és joc molt directe, qualsevol error, i a vegades que el veig per la televisió el veig que possiblement aquell camp no facilita la qualitat que tenen els jugadors de l'Ascó.
A mi m'han dit que si tot va bé, esta setmana juguem fora, la que ve ja jugarien al camp.
Ah, perfecte, abans d'hora.
Abans d'hora,
no?
Segur que les obres han anat més ràpid del que s'esperaven.
Bones notícies.
El camp ja es veu de... Molt bé, se veu molt bé. L'únic que encara s'ha d'arreglar una mica la zona del tartan i tot això de l'atletisme, però se veu que ja ho tenen bastant avançat.
Doncs és una molt bona notícia, perquè en principi les primeres previsions indicaven que fins al gener, febrer, l'equip no podria tornar a jugar amb aquest camp. Em refereixo al municipal, al municipal amb el camp gran.
Pues crec que és una bona notícia, bona jo pel notícia. Que he vist per televisió...
I més pel que comenta Jordi, no? Que no s'acaben de...
D'adaptar, possiblement.
O potser que el no, joc que de l'Ascó no els acaba de favorir.
Clar,
allà
són partits que si la intensitat ja és alta a tercera divisió, imagina't amb un camp així petit, que és que clar, jugar a futbol ja és pràcticament impossible.
Sí.
Ja ho has de donar per perdut, perquè els jugadors no tenen ni temps ni per a fer passes ni
per... El que es veu per televisió és això que us dic jo, d'àrea a àrea, i qualsevol error pues, se paga car, i això li ha hagut passar a l'Ascó avui, perquè si no, en 2-0 30 minuts, és un equip experimentat per a poder suportar aquest resultat.
Bé, doncs veurem què passa la propera setmana en el seu desplaçament al camp de l'Europa. Són les 10 i 25 minuts, de seguida anem a la segona, abans ens parem a la primera catalana.
Dins l'estadi, primera catalana. Primera catalana.
Bé, doncs, de la primera catalana, destacar l'empat de l'Amposta, 1-1 al camp del Torredembarra. Començava perdent l'Amposta al minut 52, és a dir, al descans 0-0. Al 52 s'avançava el Torredembarra i al 77 Josep Becerra aconseguia fer el definitiu gol de l'empat. 1-1, ha jugat tot el partit el Marc Bernet, on inclús ha veig una targeta roja al minut 48, al minut 3 de la zona meitat. No ha jugat Joan Barrufet. I d'altra banda, la Rapitenca ha perdut 1-0 al camp de l'Igualada, amb un gol al minut 61 que ha deixat noquejat el conjunt mariner. Així que ara mateix la classificació, la Rapitenca, tot i la derrota, continua a 6è, i l'Amposta amb l'empat al camp del Torredembarra se situa en 12a posició. I ara sí, després d'aquest repàs ràpidament als equips de casa nostra, l'equip des d'Arres de l'Ebre a la primera catalana, ens n'anem ja cap a la segona.
Dins l'estadi.
Bueno,
segona catalana, no?
Segona catalana, que anem a escoltar ara mateix.
Dins l'estadi. Segona catalana. Segona catalana.
Havíem deixat la incògnita, eh?
Resultats i classificació.
Segona catalana, grup 6è, jornada número 11, amb els següents resultats. Jesús Catalonia 3, Alcanar 1.
Tancat 0, Vilaseca 2.
Camarles 2, La Cava 1.
Ampolla 1, Roda de Barà 0.
La Canonja 4, Gandesa 0.
Cambrils 3, Campclar 2.
Jesús i Maria 2, Valls 1.
Remolins Vitem 10, Escola Sant Pere i Sant Pau 0.
Déu-n'hi-do. I del Tebre 0, Tortosa 4. El Vilaseca continua com a líder, 29 punts, seguit del Tortosa i el Jesús i Maria, que se situen segon i tercer respectivament amb 24. El Remolins Vitem se situa quart amb 22, 20 punts per a la Canonja, i el Gandesa, després de caure golejat precisament contra la Canonja aquesta setmana, se situa 8è amb 16 punts, els mateixos que el Roda de Barà i l'Ampolla. Pel que fa a la part baixa de la classificació, en zona de descens, Camarles i tancat 9 punts, Sant Pere i Sant Pau 7 punts i tanca amb 6 el Campclar. Així que, si us sembla, anem a escoltar el Genís, que ens explica aquesta derrota del Gandesa, déu-n'hi-do, avoltada, 4-0. Així que, Genís, explica'ns.
Club de futbol Gandesa.
La Canonja 4, Gandesa 0. El Gandesa cau derrotat durament en la seva visita al camp de la Canonja, un dels rivals més forts de la categoria. El partit començava força igualat, amb tots els equips movent bé la pilota, demostrant-se el respecte que es tenien mútuament. Els locals, però, estarien molt més encertats de cara a porta que els de la Terra Alta. Concretament, Dani Bueno, que començava el seu festival golejador fent el primer al minut 11. El Gandesa seguia plantant cara als tarragonins durant tota la primera part i disposava d'alguna ocasió clara com un contra 1 de Pol. Eren els locals, però, els que seguien ampliant el compte golejador. Dani Bueno, al 22 i al 44, enviava el partit al descans amb un 3-0 favorable a la Canonja. Ja a la segona part, el domini Gandesa seguia sense transformar-se en gols i, finalment, era Francisco Javier l'encarregat de fer el quart per la Canonja i pràcticament matar el partit. El Gandesa, amb la derrota, es situa 6è amb 18 punts i caldrà millorar els propers partits per intentar apropar-se a les posicions de dalt. La setmana vinent, Gandesa Ampolla.
Bé, doncs, derrota important del Gandesa, com dèiem, que se situa, després d'aquesta derrota, en aquesta 8a posició, crec que havia dit, no? Sí, 8a posició el Gandesa, amb 16 punts. Veurem si la propera setmana té més sort i capgira una mica aquest resultat que ha aconseguit aquesta setmana, no?
Sí, home, esperem que a casa i davant l'Ampolla. El que passa és que l'Ampolla també és un rival difícil, Cotaina, doncs, lo teu... Enguany està passant alguna dificultat més, però, bueno, serà un rival difícil, a veure si el Gandesa, el factor local, el fa servir. I sobre la categoria, a veure, que Vilaseca, Canonja, estos de Tarragona, pues sembla que no, però Vilaseca té, m'han dit, que un equip molt, molt, molt potent, i a veure si Tortosa o Jesús i Maria, que crec que tenen equips també molt, molt consolidats, intenten estar dalt, i a veure si el Gandesa pot estar en esta part alta, com estos últims anys ha estat, i pot fer disfrutar la gent d'aquí de la Terra Alta.
Bé, doncs ha estat la segona desfeta que hem repassat d'aquesta caòtica jornada que hem viscut al futbol de casa nostra, com dèiem, a l'editorial del programa. Encara ens en queden unes quantes més que repassarem després a la tercera catalana. Una d'elles, òbviament, és la del Corbera d'Ebre, 7-1 al camp de l'Ullacona, un resultat que, òbviament, fa mal, però que després en parlarem amb el Jordi Roca, com també en parlarem de la resta de partits de la tercera catalana i de la quarta, que ens esperen per a després. Abans d'anar a la publicitat, Genís, fem un cop d'ull al Facebook. No sé si la gent s'ha animat a comentar aquesta pregunta que estem formulant avui.
Doncs sí, tenim tres respostes. Comencem pel Fidel. Diu, tenim un gran entrenador, una gran plantilla i una gran afició. Entre tots ho aconseguirem. Recordem la pregunta. Veieu possible que el Corbera acabi patinar aquesta temporada. Després tenim el Xuma, que diu patir, que dieu, li traurem forces d'on sigui, i la Màquina Roca. Això era un apodo que no sabíem de
la Màquina Roca.
La Màquina Roca es posarà en marxa ara, amb un Corbera. I el Jordà Grau diu que jo crec que sí, però ho pot aconseguir, sort.
Molt bé. Bueno, són les opinions, les respostes de la gent en aquesta pregunta que estem formulant avui aquí a dins l'estadi, així que encara tenen la possibilitat de seguir dient la vostra, eh? Podeu seguir dient la vostra fins al final del programa, ho anirem repassant i, òbviament, durant la setmana també podeu anar opinant. Així que, si us sembla, anem a la publicitat. Ara mateix són les 10:31. Anem a la publi, tornem de seguida. O sigui, quan dic de seguida en 3 minuts i tornem ja en la segona part del nostre programa on repassarem la tercera catalana i la quarta. Així que no s'ho perdin, aquí a dins l'estadi.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí, Avinguda Comarques Catalanes. Mora d'Ebre, 977-400102.
Descans, relax, pau, aire pur, tranquil·litat. A La Farinera, als apartaments d'Horta de Sant Joan. Uns dies o un cap de setmana a La Farinera et permeten desconnectar totalment de maldecaps o senzillament del teu dia a dia habitual. Podràs fer rutes en bici, senderisme, seguir els itineraris de la Batalla de l'Ebre, visites culturals, rutes gastronòmiques... Desconnecta! Apartaments La Farinera, Horta de Sant Joan, 646-985-223. I si ens vols veure de més a prop, lafarinera.com.
A Móra la Nova, fusteria als Masos. Fusteria feta a mida per obra nova o reforma. Revestiments de parets i sostres, portes i finestres, armaris a mida, parquets i tarima flotant, mobles de cuina i bany, restauració de mobles antics. I per l'exterior, pèrgoles, coberts, mosquiteres i tancaments en fusta. 606-71-94-33. 606-71-94-33. O per mail a fusteriaalsmasos2013@hotmail.com. També al Facebook. Fusteria als Masos, la fusta de casa... En bones mans.
Cadena Ser, número 1 en esport.
La seguretat i garantia d'instal·ladors professionals. Això és el que li oferim a Climartí. Aire condicionat amb bomba de calor, domèstic i industrial. També fem venda i reparacions de maquinària i hostaleria professional. Frigorífics, càmeres, cafeteres. Fins i tot, maquinària i complements per les indústries càrniques i alimentàries en general. Climartí. Més informació al 629-42-7207 o bé pel mail a info@climartí.com.
El plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal, tipus ale i també de blat. Cerveses afruitades i suaus. Cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart, carrer Palai 5, Ginestar. Telèfon 628-577-948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesart.
Respira, descansa. Les Capçades, un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant. Informació i reserves al 977-43-55-55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades, hotelet rural. Un plaer que has de viure.
Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda, en plata, amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria. Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, Avinguda València 31 de Gandesa, 977-42-1236. Trobaràs la millor atenció i els preus que t'ho esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que ens sortiràs satisfet.
Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit, al 87.6 de la FM. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs són ara mateix les 10:35 i tornem a ser en aquesta segona part de Dins l'estadi. Recordin, avui programa número 184, avui és diumenge, dia 16 de novembre, I a nosaltres avui tenim el Jordi Roca, l'entrenador del Corbera d'Ebre. Jordi, que ho hem comentat anteriorment, hem parlat ja de l'Escó, hem parlat també del Gandesa, i ara toca el gruix de la tercera catalana, que a més és el gruix especial del programa, i que a més aquesta temporada, i no és la primera persona amb qui ho comentem, sinó que ho hem parlat altres vegades, almenys en aquestes primeres 11 jornades de Lliga que portem, la Lliga pinta molt bé. Pinta molt bé per la igualtat que hi ha.
Sí, sí, sí. Dos victòries o tres victòries te posen a la zona alta, un parell de derrotes te posen a la zona mitja taula baixa, i d'aquesta manera el que s'ha de fer és treballar molt durant les 34 jornades. Jo sóc un tipus d'entrenador que, com dius, a l'onzena jornada és un terç ja quasi de la Lliga, ja més o menys se verà una miqueta cap on aniran els equips, hi hauran canvis, sobretot perquè hi ha molta igualtat des de la posició 3-4 fins a la posició 10, hi ha 3-4 punts de diferència, que això es poden recuperar fàcilment, i llavors pues, també s'està donant que fora de casa costa molt guanyar, és molt difícil, i el que has de fer és amarrar els punts de casa, intentar sumar el que puguis fora, i avui pues, tenim la part de la moneda a Corbera pues, dolenta, no? Una derrota voltada pues, fora de casa.
Bé, doncs, si us sembla, anem a repassar-ho tot plegat, aquesta jornada a la tercera catalana.
Dins l'estadi. Tercera catalana. Tercera catalana. El repàs de la...
Anem a fer un repàs a aquesta jornada. Resultats i classificació. Jornada número 11 a la tercera catalana, amb el Sant Jaume d'Enveja 0, Roqueteng 7.
Santa Bàrbara 4, Pinell 3.
La Sénia 1, Ginestà 0.
Batea 2, Campredó 2.
Aldeana 4, Flix 1.
Ulldecona 7, Corbera d'Ebre 1.
Horta de Sant Joan 1, Godall 2.
Mora la Nova 0, Alcanave 0.
I Ametlla de Mar 2, El Perelló 1. Aquests han estat els resultats d'aquesta jornada número 11. La classificació queda de la següent manera. Tot i l'empat, el Batea continua líder, 26 punts. També, tot i l'empat, el Mora Nova continua segon, 23 punts. I el Santa Bàrbara i l'Aldeana s'han situat tercer i quart, respectivament, amb 21 punts. Per tant, també posant pressió a la part alta de la classificació. El Godall, el Roqueteng i el Perelló es queden amb 19, de moment. Amb 17, Ulldecona i la Sénia. Amb 16 punts, el Corbera d'Ebre és desè. Amb 14, tenim el Flix. Amb 12, Horta de Sant Joan, Pinell i el Canavé. I en zona de descens compensat tenim a l'Ametlla de Mar, que sorprenentment ha guanyat el Perelló aquesta jornada, 2-1. Que s'institua, com dèiem, aquesta zona de descens compensat, i fica ja en descens directe el Ginestà, que en té 8 punts, el Campredó amb 7 i el Sant Jaume d'Enveja amb 4 punts. Així està la classificació a la tercera catalana. Per començar, anem a parlar del partit del Mora la Nova, que jugava, recordin, el dissabte, va empatar sense gols contra l'Alcanar. Així que de seguida en parlem d'aquest partit. Genís.
Atlètics de Mora la Nova.
Bé, doncs, Mora Nova 0, Alcanar B 0.
Bueno, doncs, un altre partit bastant semblant al de la setmana passada, sobretot pel resultat, no? 2-0-0, que poden semblar bastant estranys, però bueno, el partit d'aquesta setmana començava bastant bé, potser millor que la setmana passada, que sí que la Ametlla va tenir millors minuts, però aquesta setmana estava molt igualat, l'Alcanar B el va trobar un equip que defensivament està molt ben posat i era molt intens, però el domini el portàvem nosaltres. Ells van tindre una ocasió clara entre el partit, que va ser la primera part, un xut creuat que surt a prop del pal, i després les ocasions van ser nostres, no? Vam tenir alguna clara a la primera part, però el partit estava en si molt igualat. Tampoc creàvem molt perill i jo crec que ells defensivament sabien el que jugaven i ho van demostrar durant tota la primera part. A la segona part se repetia també el que va passar fa dues setmanes, que nosaltres sortíem molt enxufats i els primers 20 minuts era quan disposàvem de les millors ocasions. Va tindre una molt clara Rafic, un altre Jacob, un altre Massi, vam tindre de clares, el porter va estar acertat a una o dues o tres accions i el gol no va arribar una altra vegada, no? Defensivament no vam passar cap problema, que bueno, crec que és el que vaig recordant cada setmana, no? que el Morana va pateix poc defensivament. I bueno, el problema és que en dues setmanes no m'ha aconseguit marcar. Els darrers minuts el partit es va embrutar bastant, l'àrbitre no el va saber parar com ho havia de fer i bueno, van ser aquells últims minuts, no, que ja vas a la desesperada tirant pilotes i no va ser el nostre millor partit en aquest sentit, però bueno, al final 0-0, ells sí que van tenir una última que l'Edu va salvar bé amb el peu, posant el peu, i no van fer res més, no? Però bueno, queda pendent la signatura del gol, que trobo que és algo que també, pues, bueno, ens ha de preocupar, però bueno, al cap i a la fi pues, són ratxes i a vegades t'entra, a vegades no, però jo crec que la solidesa de l'equip i els resultats són bons, vull dir, seguim segons, no? i a poc a poc anirem veient com va la cosa.
Fa dues setmanes que el Móra no guanya, dos empats consecutius, però clar, són empats 0-0, per tant això significa que la casella de gols en contra de l'equip continua sent la més baixa de tota la Lliga. Només han encaixat 7 gols el Móra en aquestes primeres 11 jornades de Lliga, quan ja el següent equip que n'ha encaixat menys és ja el de Anna Roquetengui per allà amb 13. És a dir, que...
Sí, a part cal destacar també que és que ara estem jugant, o sigui, estan lesionats, Narcís està lesionat i Ríos no ha pogut vindre dos últims partits per la parada, no? Està Juan jugant, que està a un nivell espectacular, i Juli, que és lateral, està de central i s'ha defensat també perfecte, no? I a part que també doncs, els mitjos treballen molt bé, vull dir, jo crec que és tot el bloc, no? Però a part de Ferran, que també està a un nivell espectacular, no?
Que para molt,
Sí, sí.
Ferran, que para molt, i si no, que li preguntin als jugadors del Perelló, no? Per exemple, que també el van patir fa dues setmanes en aquella victòria de Móra. Bé, òbviament és tot el bloc que ha d'estar al 100% ficat per almenys no perdre els partits, que sí que és veritat que són partits els que s'han empatat el Móra contra Ametlla de Mar i Alcanar, que són equips que estan a la part baixa de la classificació, que normalment veus que poden aconseguir la victòria, sí, sí. Però degut a les baixes i també la situació que tenen alguns jugadors ara mateix amb la recàrrega de combustible.
Ruben, central, aquesta setmana faltava Ruben, faltava Jordan també, bueno. Però igualment no s'ha jugat malament tampoc i són partits que, bueno, que si vols aspirar a pujar i tal, doncs dius, hòstia, t'has de flagelar perquè dius, són partits que has de guanyar sí o sí, no? Però si veus que les sensacions són bones i tal, tampoc t'has de tirar pedres.
Jo penso que la gran solidesa que ells demostren és sobretot defensiva, és molt difícil fer-los gol i per això jo crec que no han d'estar preocupats perquè, com comenta el Geni, són ratxes, a part tenen gent davant, sobretot en Jacob, no?, que és la figura que és el que ha de portar el gol, que en qualsevol moment doncs, és capaç d'endossar-te en dos o tres. No? Llavors, com comenteu, sí que són equips que penses que has de guanyar per estar dalt, però bueno, com que han guanyat a camps molt difícils, com va ser el dia del Perelló, més o menys han solventat bé la papeleta i jo crec que l'important... Un equip comença des de la solidesa defensiva i ells enguany, la gran sorpresa, la gran virtut que se'ls pot dir és que en aquests moments 11 jornades, 7 gols en aquesta categoria tan esbojarrada que és, vale? que desconnectes a vegades dels partits i això, doncs té molt de mèrit i això és la gran virtut del Móra i que jo m'alegro molt perquè un equip de les terres doncs, estigui aquí lluitant.
Bé, doncs del Móra la Nova que va jugar ahir dissabte, 0-0 contra el Canavé, passem a un partit d'avui, una de les golejades de la jornada, el Corbera d'Ebre.
Club de Futbol Corbera d'Ebre.
Bé, doncs Ullacona 7, Corbera d'Ebre 1. Normalment en aquests dos partits dius, home, doncs...
No hi ha crònica.
Res a dir.
No.
Jordi Rocos quan s'aixeca se'n va. Ja no hi ha crònica.
Ha marxat del plató, no?
Bé, Jordi, explica'ns.
No hi ha crònica, vull dir, sí que explicarem, però evidentment, com tu dius, l'Ulldecon ha sigut molt superior. Crec que nosaltres hem aguantat 15 minuts, els 15 primers minuts. Després han sigut superiors a nivell físic, a nivell tècnic... I fins i tot el 4-1, que ara ho explicarem si li dona el minut 1 de la segona part, és quan ens treu totalment del partit. Un partit que ha començat, crec que, bastant igualat. Sabíem que el rival no estava en un bon moment, ho volíem aprofitar, però sabíem que era un rival que és experimentat, que és un rival potent i que a la llarga crec que era... O tots els teníem com a favorits, no?, per estar a la part capdavantera i a poquet jo crec que s'hi anirà posant. Avui ha fet un gran partit. Ens han marcat l'1-0 ben aviat, com és bastant habitual últimament, no acabem de sortir massa ben posats als partits, l'Horta també es va adelantar al minut 2, crec que aquesta setmana és al minut 3 o 4, ens falta sortir una miqueta més tensos als partits, perquè a casa pots arribar a remuntar, però fora de casa és molt complicat, però bueno, ho hem aconseguit, ja t'he dit, hem sortit bastant igualats, i Toni Calafat ha tingut una jugada marca de la casa d'ell, i s'ha pogut marxar d'un parell, i enxufar-la i fer l'1-1. Semblava que teníem el partit controlat i llavors una incursió per banda, una centrada al segon pal per part d'Ulldecona ens ha agafat un error defensiu i una rematada que han fet el 2-1. Aquest gol ens ha fet mal, però bueno, l'equip continuava ben posat, han pogut tàcticament arreglar algunes cosetes per a tancar alguns desajustos que teníem, però crec que el 3-1 cap al final de la mitja part, una jugada...
El 43.
Sí, una jugada... rotllo Bale, del final de la Copa del Rei, del Robert, del jugador que marxa d'una falta a favor nostra. Tenim un rebuig, li envia una pilota llarga, ell se la tira llarga i dos defensors contra ell, ell se'n va per velocitat i arriba en un contra un a Gallego, no el podem aturar, no li podem fer una falta. No hem estat prou agressius en aquesta jugada i aquí ens fan el 3-1. A la mitja part hem intentat reconduir una mica la situació. Crec que les coses havien quedat clares al vestuari, la gent ha sortit en la mentalitat que en 3-1, si posàvem un gol, es posàvem dins del partit. Teníem opcions, pensava jo, de posar-nos dins del partit, però al minut 1, una incursió del lateral en dos parets molt ben tirades, s'han plantat davant de porteria, s'ha fet el 4-1, i a partir d'allí jo crec que el Corbera ni és tan dolent, evidentment, però ha desaparegut del partit, no ha estat a l'altura, i com a responsable, doncs el primer, ja ho he dit abans, soc jo, i a partir d'aquí el que podem dir, sobretot, és demanar disculpes a la gent doncs, que ens acompanya cada diumenge de Corbera. Com algú pot pretendre, l'equip no està enfonsat, el que està és decepcionat. Avui la paraula possiblement clau és decepció, perquè tenia moltes esperances en aquest partit. Penseu que el dissabte, ja aprofito per fer una mica de propaganda, fem la festa de Corbera, del Club de Futbol Corbera, on farem un sopar per als jugadors i després hi ha una festa amb discoteca mòbil, amb un grup, oberta a tothom que vulgui assistir, i volíem arribar en les millors condicions a aquesta festa. No ha pogut ser, però vos ho he comentat moltes vegades, penso que la gran virtut d'este Corbera des de que estic jo és que està unit, és un equip que compagina molt bé la gent de la zona i la gent de fora que jo vaig arribar a portar, estan compromesos, i crec que, com he dit abans, és un accident, que la gent sap el que ha de fer, sap com ha de reaccionar, i la gent important, com diu el Genís en les parades d'Escó, ho notem tots els equips d'aquesta zona, però això no és cap excusa, al contrari. Nosaltres havíem sortit a guanyar a Ulldecona i a partir del 4-1 tot el demés no té història, sinó al contrari, encara estic mig satisfet que no hem tingut cap expulsió perquè la gent començava a perdre els papers com és normal, la sang estava molt calenta, i a partir d'aquí treballar, i amb el treball i amb la confiança que tinc amb els jugadors i en mi mateix, crec que el Corbera sortirà d'esta zona una mica mitja-baixa i que d'aquí unes jornades podrem contestar perfectament a la pregunta que heu fet.
Contestar d'una altra manera, no?
Sí, jo penso que l'hem de contestar des dels terrenys de joc. Hem incorporat a Jordi Julià, que ha començat aquesta setmana en Natros, un jugador important perquè a part és de Corbera i tots els coneixeu en aquesta zona. Ha tornat a reemprendre Fidel, després de la sanció que va rebre del camp de l'Ametlla, que ja vam parlar doncs, que possiblement era avoltada, però bueno, les coses estan per a complir-les. Tenim la baixa de Cornejo, que per a nosaltres és un jugador molt important, però bueno, no és cap tipus d'excusa, ja t'he dit que l'equip ho ha intentat, no ha estat bé, vull dir, negar la evidència és enganyar la gent, i possiblement l'equip ha faltat una mica d'intensitat, d'agressivitat, punt d'honor, sí, està clar, jo el primer, i d'aquesta manera el que hem de fer és... El bo que té el futbol és que els 7 dies et dona una altra oportunitat, no? Que a la vida moltes vegades això no la tenim.
En aquest sentit, amb el 7-1 ha hagut una cosa que comentaves ara quan estaves explicant-nos una mica la crònica del partit. Clar, us fan el 3-1 al 43. És un marcador 3-1 que bé, de cara a la segona part no tanca el partit ni molt menys. Parles amb els jugadors al vestuari... en principi sembla que les coses...
No arregles els petits desajustos que tu has vist que hi ha...
Sí, però clar, només començar a sonar per al primer minut ja et fan el 4-1.
Que clar, és que nosaltres, ja sí que nosaltres comentem que...
Descol·loca una mica.
Nosaltres comentem que si en els primers 10 minuts podem enxufar-ne una, vosaltres a dos, el partit se posa de cara, sí, però clar, el que ha fet és aquella petita activació que tu intentes donar al vestuari, d'intentar donar aquells ànims, de tornar a posar la gent al partit, que Genís això ja sap com funciona, al minut 1 se'n va l'aigua. Vale? Llavors sí que tu des de la banqueta intentes fer hasta algun canvi de posicionament, intentar canviar els jugadors, però ja és molt difícil readreçar, i penso que llavors, mai més ben dit, la marea s'ha endut al Corbera. I sí que també he de dir que l'Ulldecona ha sigut efectiu, és a dir, possiblement ha creat 10 ocasions de gol i ha fet 7 gols, però no lleva cap mèrit, sinó que els dos delanters que tenien sabem com juguen, però bueno, ha sigut una mala tarda, aixecar el cap, entrenar dimarts al màxim i preparar-nos ja el partit de l'Aldeana que tenim a casa, un rival difícil, i que damunt està en un bon moment.
Sí, ha guanyat avui 4-1 al Flix, també l'Aldeana.
Sí, també recordar que tant el Flix com nosaltres encara tenim aquell partit pendent, que jugarem al desembre, al cap de setmana de la Puríssima, no? Crec que és el dia 6, si és que jugarem, que possiblement si algú se pot endur els 3 punts d'allí, doncs també
clar, sembla que no,
passa de... dels 16 als 19 punts, ja te'n vas a la part mitja alta i ja solucions una miqueta el problema. Però bueno, aquest partit jo me'l considero com un regal, és a dir, que si podem treure els 3 punts serà un regal al treball que estem fent, i a partir d'aquí ja t'he dit, fer autocrítica, perquè l'hem de fer, jo el primer, i després readreçar això. I com a entrenador, vull dir, no tinc cap tipus de por ni cap tipus, al contrari, vull dir, sé que des de Corbera confien molt en mi, i ja t'he dit, la paraula avui, Corbera vol dir poble, junta directiva, crec que es va fer un bon treball a la pretemporada i a l'estiu, les coses no estan sortint com pensàvem, per tant s'ha de continuar treballant, no neguem que el treball és el que fa falta, i ja t'he dit, jo la paraula sobretot avui és decepció, decepció a nivell futbolístic i a nivell personal també de cara a esta gent de la Junta que confien tant en tu i que creuen que ets la persona idònia per aportar a aquest equip, hasta que jo me canse, és a dir, jo el que tinc allí és això, Jordi, tu seràs l'entrenador fins que tu vulgues, vale? I això, per això t'he dit que avui estic molt decepcionat i molt decebut, perquè avui no he fet les coses com s'havien de fer perquè l'equip pogués tirar endavant i traure un bon resultat d'Ulldecona.
Bé, tot i el 7-1, cal destacar que el Corbera d'Ebre, pràcticament del mateix bloc, continua sent el mateix que el de les últimes temporades, que les últimes vegades que has vingut aquí
sí,
a celebrar diferents...
Sobretot és el mateix de com va acabar. Si recordeu, l'any passat no vam de l'equip que va ascendir, vam dir que volíem continuar al 100%, però per circumstàncies, al final crec que vaig acabar fent 6 o 7 fitxatges durant la temporada. Jo sóc de fitxat durant la temporada, saps?
A l'estiu no.
A l'estiu
vacances.
A l'estiu vacances. Llavors, enguany, llevat de 2 o 3 baixes que ja les sabíem, sobretot per distància algunes, sobretot perquè havien tingut ofertes, perquè són jugadors importants, sí que vam fer un treball d'estiu com Déu mana, crec que ens vam reforçar bé, penso que vam atacar a les zones on l'equip mancava, però bueno, pel que sigui, pues, ni els jugadors que han vingut pues, ho estan fent tan bé, i els jugadors importants pues, han tingut un baixón físic, no estan al seu millor moment, i això un equip d'aquestes terres pues, és complicat, perquè pensa que tens la plantilla que tens i 3 o 4 persones que no estiguen al nivell que tu creus que han d'estar, pues, se nota molt. Però ja t'he dit, jo estic confiat en l'equip, continuarem fent aquestes contractacions de durant l'any. Jo sóc un entrenador inquieto, i quan les coses no m'agraden, pues, busco i intentarem pues, redreçar la situació, i estic convençut que l'Aldeana es prepara la setmana que ve, que tindrà un bon Corbera al davant.
Bé, Jordi Julià ha estat una d'aquestes últimes incorporacions. Ens ho comentaves fa uns escassos minuts. Avui, precisament, ha debutat.
Sí, pobre, avui no ha tingut el millor debut.
Però bé, és una incorporació important per al Corbera, no només pel jugador que és, que Jordi Julià tots el coneixem, no? Que és un molt bon jugador, però a més perquè és de Corbera d'Ebre, no? El que té un valor afegit.
Clar, sempre ho explico, jo té un doble valor, perquè és un jugador del poble i llavors és un jugador de molta qualitat. Ell s'ha desvinculat del Gandesa i llavors ha sigut una oportunitat, va tindre alguna oferta més, evidentment, però ell ha confiat... Això vol dir que estos 2 anys que porto allí s'han fet les coses bé, perquè ell ha trobat atractiu el que és el projecte, el que és els jugadors que hi ha allà a Corbera, i d'aquesta manera l'han pogut captar, no? Com hi ha altres jugadors de la zona que possiblement doncs més endavant, a la millor ja us anirem a donar alguna notícia, però la intenció és aquesta, reforçar l'equip sempre que puguem dins de les possibilitats del club, i com tu comentes, si és del poble i és ciutadà d'allí, doncs 2 vegades bo.
A més a més, també, entre altres fitxatges, teniu el de Marc Mirabete. Després de completar una bona temporada al Mel Moranova, també l'heu
sí,
fitxat aquest estiu.
Marc, ja vam tindre algun contacte quan va acabar la temporada, i després, durant l'estiu, ell sempre havia jugat al Moranova, estava molt agraït al club, me sembla que tots els dissabtes que pot us ve a veure.
Li va costar
molt. Li feia il·lusió fer un canvi d'aires perquè també té 27-28 anys i no ho havia fet mai. I, bueno, la broma del vestuari és que us heu tret el Magí i el Mirabete i això va de primera, no? La broma que fa amb el vestuari, pobre, però vull dir, ell s'està adaptant. Penseu que la superfície doncs, d'herba natural és totalment diferent. A poquet a poquet. Jo el veig molt posat, una persona molt humil, una gran persona, un molt bon company al vestuari, i ja t'he dit, des de la incorporació d'ell, des de Bernat, des de Germán Saladier, que ara per la parada doncs no podem tindre ni un ni l'altre, que són 2 peces també molt importants.
Germán Saladier, que a més han vingut acompanyats del Xuma Álvarez.
Sí, Xuma Álvarez també una persona que s'ha posat al meu costat, que m'ajuda molt, que li estic molt agraït, que ell diu que sempre ve a aprendre, però tots aprenem, jo d'ell i ell de mi, i la intenció és tirar-ho endavant, en, a part en tota la gent que hi ha allí a Corbera, que hi ha una junta molt, molt jove en aquest cas, des del David, que és el nou president, que és molt jove i que té moltes ganes, i que els tinc al meu costat i que ho tirarem endavant i poden estar segurs, poden estar segurs. I que aquest Corbera, dic que no se'n dirà perquè el Batea està molt fort i el Mora, però bueno, intentarem posar-los difícils, les coses.
Comentaves que ets un entrenador inquiet, que t'agrada fitxar durant la temporada, però també estàs a l'expectativa que algun jugador pugui marxar, també, no? Entenc.
Evidentment, evidentment. Si algun jugador... Al contrari, jo crec que si un jugador té una oportunitat de saltar una categoria superior, jo me sento orgullós. Això vol dir que has intentat fer les coses bé, han sortit bé i que el xaval ha donat el rendiment que havia de donar. D'aquesta manera, sóc inquiet perquè durant la temporada hi ha jugadors pues, que van a una altra categoria, una categoria més alta, a la millor no tenen minuts, que tenen qualitat per a jugar, però no tenen minuts, i tu, pues, sóc un entrenador que està molt a l'expectativa sempre. M'agrada moure'm, ja sabeu que vaig a veure molts de partits durant la setmana, la dona em té castigat algun dia perquè ja no pot ser això, però me'n vaig a veure en dissabte, si puc, tots els partits que pugui. En diumenge m'agrada totes les categories, és a dir, des de la segona B quasi fins a la quarta catalana, més o menys domino una mica tots, tothom me diu que sóc una mica malalt del futbol, no? Però això és el hobby que tinc, que m'agrada, i que en estos moments penso que si no estàs d'estar al 100%, doncs val la pena, ja t'he dit, tinc una cria petiteta, doncs me'n vaig en ella, me'n vaig al parc, me'n vaig als columpios i m'ho passo pipa també en ella, no? Però m'agrada el futbol i m'agrada estar a l'última i estar enterat de tot el que es maneja, de saber totes les alineacions, d'haver vist tots els equips tots abans, perquè crec que és la feina que ha de fer que un entrenador sigui tercera catalana, segona B o primera divisió. Però en primera divisió ja tenen els jugadors, els vídeos, sí, i ja tota aquesta història. Ja tenen gent especialitzada
en fer aquestes feines. Et comentava la de les possibles baixes, perquè a més aquesta setmana crec que ha estat el mes Ebre, no? Que sortia la informació sí. Referent a Toni Calafat, que hi havia unes informacions que el podien apuntar a fitxar per un equip de Madrid.
Sí, és una cosa curiosa.
Sabem el seu passat madridista, però
sí.
No sé...
Bueno, però té passat madridista, de l'Espanyol, eh? Sí, del Reus... Sí, sí. No, podia anar a qualsevol
sí,
equip, no?
Em refereixo que, clar,
sí.
La possibilitat de...
Sí, home, ell va estar al futbol base del Madrid.
Del Real Madrid.
Sí. Mm-hmm. Toni és un jugador que acaba la temporada amb nosaltres, sobretot quan Fidel, si sabeu, marxa a treballar sí. El que és a l'Àfrica. Mm-hmm. Toni es desvincula del Roquetes, tenia una feina que era una mica incompatible amb el futbol i ens vam poder posar d'acord, i és una persona que ha sumat, vull dir, continua sumant cada setmana, no? És un jugador de molta qualitat, però que està en nosaltres possiblement perquè té aquest problema laboral, no? I llavors, pues, compaginar futbol, entrenament, o molts d'entrenaments a la setmana li és una mica complicat. És el mateix que passa amb l'Òscar Gilabert, per exemple, que estava a Gandesa, etc. Són jugadors de molta qualitat que, evidentment, avui fem una miqueta de broma, perquè ell tampoc, o almenys, dissimulava molt bé el vestuari, que no sabia res, però que són persones que porten este puntet de qualitat, no? Que és el que us deia. Intentar compaginar la gent del poble de Corbera, molt important, i que la gent de fora aporta este puntet de qualitat que no tenim a casa, no? Podríem dir. I d'aquesta manera és el que intentem, que la balança estigui equilibrada i que siguin gent pues, que a part siguin compromesos, com és el Fidel, com és el Quique, que estan molt compromesos al poble, és a dir, se maten per la samarreta, i això és l'important, és el que jo busco. Una persona que tingui molta qualitat, però que vingui aquí, com se deia abans, no? De la zona de Tarragona a Barcelona, no sé què, venen, no entrenen cap dia, desapareixen, apareixen el diumenge allí al seu racó, ho faran millor o ho faran pitjor, al contrari, no, i no vull dir que sigui una mala gestió, però no és la gestió que va en mi. La persona que vingui ha d'estar implicada, ha de tindre un sentiment, sí que, com tu dius, són futbolistes tots, d'aquesta categoria, que si tinguessin una oferta superior, evidentment, i si és gent jove els has de deixar marxar, evidentment.
Però Toni Calafat la té o no?
I tant,
sí?
I tant. Toni sap que... sap que està molt bé aquí amb nosaltres i que no cal que marxi.
Però del Madrid no, no?
No. En principi, parlat per ell, és una cosa que tampoc ell sap d'on te l'ha tret, perquè ve del Joaquín Selma, d'aquell normalment que sempre fa un reportatge o alguna cosa, però bueno, el Joaquín també porta tantes coses al cap i tantes històries... que és possible, però el Toni en estos moments me comentava que no tenia cap...
A Madrid no?
No, a Madrid no.
I aquí, per aquí?
No.
Més proper?
Bueno, ja, això és que sabeu alguna informació més que jo no sé.
No, t'ho preguntem.
No, a veure, jo qualsevol jugador, si té una oferta que és interessant, ho parlarem i evidentment té la llibertat d'elegir. Jo no... A mi m'agrada que estiguin en mi. Normalment els jugadors que baixen de categoria per a jugar amb nosaltres, com veieu, continuen bastants anys, sí, perquè estan a gust, i intento que el Corbera en aquest moment sigui l'anell al dit en aquest tipus de futbolista, sigui pel món laboral, sigui per alguna altra qüestió, perquè nosaltres llavors tenim la qualitat a canvi, evidentment, d'algunes mancances, evident.
I com tu fas per al duel a la porteria? Que tens un bon mal de cap també a la porteria, Manu i José Gallego, eh?
Sí, possiblement, possiblement és l'any que tinc més mal de cap, però bueno, porto una filosofia des de fa 3-4 anys, des que estava també a Santa Bàrbara entrenant, que m'agrada tindre dos porters de bastant nivell, no saben mai quan juguen, no fem això de dos i dos, i un i un, no saben mai quan juguen, i intento més o menys equilibrar, perquè com dius, José sobretot s'està recuperant a poquet d'aquella greu lesió que té, està molt bé, a poc, està molt bé. Avui mateix crec que era un partit per a ell, un partit a un camp on la veterania és molt important, que ell en això, entre cometes, té el cul pelat, no? I que a poquet l'estem recuperant, ens aporta molt de vestuari, és una persona molt agradable dins del vestuari, mai una paraula sobre l'altra, sap molt bé que la funció que ha d'actuar. Jo vaig parlar amb ell, evidentment, a principi de temporada, quan vam gestionar que ell tenia una oferta, com recordeu, de l'Horta, també, i ell va gestionar vindre a Corbera, li estic molt agraït. Ja t'he dit, és una gestió que intento que estiguin al màxim, penso que hi ha partits per a cadascú, i que cadascú té uns atributs i unes avantatges i intento explotar-los el màxim possible.
Molt bé, doncs hem parlat del Corbera d'Ebre, seguim parlant de més equips, 7-1 que ja queda per a la història, veurem la propera,
passem pàgina.
La propera setmana contra l'Aldeana, si la cosa supera.
Intentarem que els plats trencats, no, com es diu,
explicarem típic. Un 7-1 també. No?
Sí. Ojalà, tant de bo.
Vinga, seguim amb més resultats, més partits, anem a parlar del Ginestà, que també ha perdut aquesta setmana.
Club Esportiu Ginestà.
Un partit, la Sénia Ginestà, que ens l'explica Francesc Granell.
La Sénia 1, Ginestà 0. El Ginestà planteja un partit per donar una bona imatge i, a més, aconseguir algo positiu. I tal com s'anava desenvolupant el joc, tot feia pensar que així seria. Però un gol encaixat en un despiste de marcatge, als primers minuts, ha estat un obstacle insalvable pels de la Ribera. Malgrat que els de Guiu ho han intentat, però s'ha evidenciat una setmana més la manca d'un home gol que culmini les nombroses ocasions de gol que genera l'equip riberenc.
Bé, doncs, li falta gol al Ginestà, un home que aconsegueixi marcar una mica la diferència i que tregui el Ginestà d'aquesta zona de descens en la que entra aquesta setmana. Més partits, anem a parlar del Batea.
Club de Futbol Batea.
Un Batea que ha punxat aquesta jornada 2-2 contra el Campredó, el penúltim de la Lliga.
Doncs sí, punxada del líder en un partit en el que pocs esperaven aquest resultat. Els bateans, que tot i empatar segueixen en primera posició, no tenien problemes durant la primera part. Adrià ja encarrilava el partit fent el primer en només 12 minuts de joc i Agustí, 10 minuts més tard, posava el 2-0 a favor. Semblava un partit plàcid pel Batea un mes, però just abans d'arribar al descans, l'àrbitre xiulava una pena màxima favorable als visitants que Eduard s'encarregava de transformar. El gol psicològic, com se li diu, feia mal als bateans, que s'anaven al descans amb la diferència mínima. A la segona part, les coses no milloraven i només 5 minuts després de sortir dels vestidors, Francisco Manuel feia el 2-2. El Batea tenia molt temps per a millorar la situació, però sorprenentment no arribava el gol. Els de la Terra Alta, d'aquesta manera, es queden dalt de tot igualment, amb 26 punts, i la setmana vinent s'hauran de refer el difícil camp del Flix.
Joventut Esportiva Flix.
Precisament ara parlem del Flix, que ha perdut 4-1 al camp de l'Aldeana. Derrota del Flix al camp d'una Aldeana que ha afrontat amb molta seguretat i confiança el duel contra el conjunt riberenc. Tot i això, el 4-1 queda massa lluny de la realitat d'un partit on el Flix es mereixia alguna cosa més. De fet, els de José Antonio Rius s'han avançat als 13 minuts amb el gol de Raúl Carrasco, però han vist com ben aviat, al minut 18, l'Aldeana empatava i al 23 remuntava el partit. A la segona meitat, la possessió ha estat pel Flix, que s'ha fet amb el control de l'encontre, amb el control de la pilota, però no aconseguia definir els seus atacs. Tot el contrari que l'Aldeana, que ha sabut ser pacient i esperar les seves ocasions per a fer el 3-1 al minut 60 i el 4-1 definitiu al minut 88. La propera setmana, el Flix rebrà el Batea.
Club de Futbol Pinell.
Santa Bàrbara 4, Pinell 3, derrota del Pinell que ha plantat cara a un dels rivals que més promet de la categoria. Els homes d'Àngel Álvarez s'avançaven amb un gol de Gelti al minut 11. Els visitants tenien el partit ben encarat, però la pólvora des de Santa Bàrbara començava a funcionar. Nico, al minut 30, feia l'1-1 i enxufava els locals dins del partit. 10 minuts més tard, el resultat ja era de 3-1, favorable als locals gràcies a un nou gol de Nico i un altre de Gilabert. Els de la Terra Alta no llançaven la tovallola i aconseguien tornar a entrar al partit ja a la segona part, amb un gol de Carlos al 67. El Santa Bàrbara no deixava que se li escapés el partit i només 2 minuts després, Edgar feia el 4-2. 10 minuts abans del final, Carlos tornava a marcar fent el 4-3, però la remuntada final no seria possible. El Pinell té un partit fàcil a priori a casa la setmana que ve contra el Sant Jaume.
Club Esportiu Horta de Sant Joan.
I per acabar, Horta 1, Godall 2, nova derrota de l'Horta que ja encadena 5 partits sense guanyar. Els homes de Robert Cantó estan en mala ratxa i no aconsegueixen treure endavant partits com el d'ahir dissabte. El Godall s'avançava ràpidament amb un gol de Marlleixa al 27 i l'Horta, tot i disposar d'alguna ocasió, veia com els visitants feien el 0-2 mitjançant Màrius al 38. Se n'anaven al descans en 0-2, un gol provinent d'una contra i l'altre d'una sacada de córner. A la segona part l'Horta ho intentava, però ja descoratjat, ja veia lluny l'opció de remuntar. Malgrat això, feien el segon al minut 78, l'1-2 al minut 78, obra de Marc Bages, però finalment el resultat es quedava d'aquesta manera, i la setmana vinent l'Horta juga contra el Móra Nova.
Molt bé, doncs serà el proper partit amb l'Horta de Sant Joan. Posem el punt i final també el repàs al grup primer de la tercera catalana. I abans d'abandonar aquest grup i passar cap al segon, on també hem de parlar d'una derrota del Falset d'aquesta jornada, Jordi, vull que et mullis. Si a dia d'avui, 16 de novembre, t'haguessis d'apostar diners per algun equip que sigui el campió de Lliga, per quin apostaries?
Home, ho tinc molt fàcil, eh? Jo crec que apostaria pel Batea.
Apostes pel Batea, campió
sí,
de Lliga.
Sí, en estos moments sí. Crec que té una dinàmica molt bona.
Bueno, en estos moments és fàcil apostar pel Batea.
Ja, que és líder, però vull dir que té una dinàmica molt bona, però també considero, i fora micro ho parlàvem, el Perelló, el veig un equip molt solvent, està passant dificultats, una mica estrany, però crec que també la llarga estira a dalt.
És a dir, que apostaries per un Batea campió i Perelló promoció?
O al revés i tot. Mira què et dic. I l'Ull de Cona també, a dia d'avui, és l'equip que més m'ha agradat. És fàcil, vale? La segona part ha tingut molt plàcida. Però també és un equip semblant al Perelló. Molt fet, molt veterà ja. Té alguna baixa encara important l'Ull de Cona. Per tant, Perelló, Ull de Cona i Batea sobretot per la sintonia positiva que tenen, vale? Mm. Sí que ha demostrat avui que tampoc és humà, perquè ha vingut el Campredor i li ha plantat cara, i el Campredor va empatar 3-3 al camp de l'Ull de Cona. I jo que hi treballo allí, pues sé que són gent que corren molt, que hi posen moltes ganes i que també lluitaran fins al final, i ha demostrat que és humà. Però bueno, vaig anar a veure, per exemple, el Batea Perelló, i el Batea a mi pues, me va agradar perquè té una sintonia molt positiva, té gent desequilibrant davant, i que en estos moments penso que passarà la seva ratxa, però Batea Perelló és la meva aposta.
I ara et pregunto el mateix, però per la part baixa. Tres candidats que baixin de categoria.
Hombre, sembla que la gent del Sant Jaume, del Montsiano, enguany han fet un equip més o menys com han pogut, ajuntant l'A i el B, li han marxat les vaques sagrades que tenien, no?, que anaven traient les castanyes del foc els últims anys. Per tant, veig que Sant Jaume patirà molt. Llavors el Campredó, ja t'he dit, té una dinàmica de molt de treball, el Jordi intenta físicament que estiguin molt bé, lluiten molt, però estos canvis de categoria, si t'hi fixes, Campredó, Ginestà, costa molt perquè els canvis de categoria són bastant abruptes, no? I qualsevol equip que puja, per exemple, el del Tebre o el Camarles, que han pujat a la segona catalana, estan patint moltíssim. Per tant, veig un Ginestà que també l'Àngel intentarà traure suc d'on sigui, però que li falta gol, que no acaba de funcionar, i entre és una dinàmica que els equips van marxant. Crec que l'Ametlla, que també està allà a la zona calenta, a mi és un equip que em va agradar, que juga, que proposa bon futbol, que són gent possiblement massa jove, que li falta un pelet de veterania. Aquest dia del Perelló i Ull de Cona, que els veig veteranos, ben posats. L'Ametlla veig molta sang o molt d'aire fresc, però que inexperts, i que això també els portarà a patir, penso, tota la temporada. I l'Alcanar B també crec que ha fet un bon fitxatge amb la incorporació de Parra, del nou entrenador que va marxar a Bartolí, si ho coneixíeu. I Parra és una persona experimentada, però que també estarà en aquella zona. I intentar, penso que quan veiem Ulldecona, la Sénia, tota aquesta gent allí baix, són mal enemics per al Ginestar, per al Campredó. Jo ho parlava amb la gent de Campredó. Vosaltres us heu de posar en la lliga de la gent que estigui per allí baix. Quan veus la Sénia allí baix, malament, perquè la Sénia a la llarga, per entitat, per club, sortirà com ja ha sortit, no? Igual que l'Ulldecona. Mm. Nosaltres el que hem de fer és ser molt seriosos a casa. En aquests moments, sapiguer que a casa has d'amarrar els punts i que a partir d'aquí, si no, estàs en una situació en aquests moments que el Corbera, com dieu, vull dir, tampoc no pot... ha d'anar mirant una mica al darrere. El que ha de fer és amarrar bé a casa i llavors a poquet anar sumant. Mm. Però ja t'hi dic, jo ara, Sant Jaume, Campredó i Ginestar són els que veig que possiblement tenen més dificultats, no? Tant a nivell Ginestar no ho sé, però Campredó i Sant Jaume econòmic, per intentar readreçar aquesta situació, perquè a vegades, si tens un club que econòmicament pots permetre alguna cosa, pots readreçar, com tu dies, no? Si el Ginestar pot fitxar un home gol i l'Aldea mateix ha fitxat un xaval que li diuen Salva, de la zona de Tarragona, que està enxufant els gols, val? I això és possiblement el que veig menys capacitat de reacció.
El gol en aquestes categories es paga, habitualment.
Sí, no. Pensa que els porters i els delanters normalment són els que tenen sempre mercat, sempre tenen mercat a final de temporada. Els migcampistes, tot això, o els defenses, pobres, se ho han de currar molt.
Bé, doncs aquesta és l'aposta del Jordi Roca per la seva lliga, pel grup primer i la tercera catalana. Nosaltres anem ja pel grup segon. Anem a fer un repàs als resultats.
Resultats i classificació.
Tercera catalana, grup segon, jornada número 11, amb el Mas Pellicer, la Pastoreta, que s'ha suspès, però tenim més resultats, com el Sant Pere i Sant Pau B, 1, Salou, 1.
Racing Club Futbol Bonavista, 1, Alhambra de Reus, 0.
Falset Esportiu, 0, Cambrils United, 1.
Internacional de Reus, 2, Espanya Canonja, 3.
Vilaseca B, 0, Hospitalet de l'Infant, 1.
Salauris Futbol Club, 0, Bonavista, 3.
La Selva del Camp, 2, Unió Astorga, 1.
I Vilafortuny, 0, Alcobet, 2.
El líder de la Lliga, juntament amb l'Hospitalet de l'Infant, tenim dos líders, Racing Club de Futbol Bonavista i Hospitalet de l'Infant, 27 punts cadascun, 26 per al Cambrils United, 25 per a l'Espanya Canonja i 24 per al Falset Esportiu, que de ser líder baixa fins a la cinquena posició, però bé, que està no res, està a 3 puntets del líder, per tant, sí que ho hem comentat en altres ocasions, en altres programes, que el Falset, doncs, amb aquest grup, amb aquesta lliga, està molt, però que molt igualada a la part alta de la classificació. Això és bo, també, és bonic, també, per aquesta lliga.
Sí, és una llàstima, perquè el segueixo i sé que porta, crec que són 2 o 3 derrotes seguides, i llavors ha sigut una llàstima, perquè en l'aposta que van fer de tornar Carranza a l'equip, també l'Aleix Martí, tenien un equip que penso que podien estar per dalt, però porten 2 o 3 derrotes seguides, però ja parlem de les ratxes, això són ratxes, i llavors me sorprèn algun, perquè més o menys també conec bastant els equips d'allí.
Per això que me sorprèn a mi que te'ls coneguis tu, perquè normalment quan no són de la Lliga i tal, bueno, a més que és part de Tarragona i això,
bueno,
però veig que més o menys ho domines.
No, el que passa és que els cursets d'entrenador els estic fent a Tarragona, o he fet a Tarragona, i llavors la majoria de jugadors, per exemple del Vilaseca B, l'entrenador traia curset allí, algun estava al Bonavista, el tancat que ha pujat un altre company també estava, i més o menys anàvem repassant l'any passat, i això
t'ha funcionat
una miqueta. Mm. Ja t'he dit, l'Hospitalet de l'Infant veig que continua fort, que l'any passat ja va fer la promoció, que a poquet s'ha posat al lloc,
sí.
I el Falset ha sigut una llàstima perquè va agafar un avantatge important, i crec que són 3 derrotes ara seguides, que no acaba de... o 2...
2 derrotes.
Dos derrotes
seguides, però que no acaba d'arrencar, però bueno, com comentes, està encara a situació de redreçar-ho bé, i aquell grup sempre comenten que el de l'Ebre sempre és una miqueta més dur, no? I més competitiu, per tant penso que ell té un equip que enguany pot intentar optar a estar a les places capdavanteres.
En aquest sentit, el Falset dels últims 5 partits, de les últimes 5 jornades, 2 victòries, 3 derrotes, per tant sí que és cert que el Falset s'ha anat una mica desinflant a comparació de les primeres jornades de Lliga. No obstant, com dèiem, tenim aquest doble líder, Racing Club de Futbol Bonavista i l'Hospitalet de l'Infant amb 27, Cambrils United amb 26, l'Espanya Canonja amb 25 i el Falset Esportiu 5è amb 24. També està força a prop la Pastoreta, 6è amb 23 punts, amb un partit menys, que és el que s'ha suspès contra el Mas Pellicer. Per tant, les 6 primeres posicions estaran molt, però que molt disputades, sembla ser. La Lliga ja es trenca una mica perquè tenim amb 5 punts de la 6a a la 7a posició, hi ha 5 punts de diferència, és l'Alcover, pràcticament el líder de l'altra Lliga. I pel que fa la part baixa tenim a la Selva del Camp amb 7 punts, el Salauris amb 1 punt i tanca encara sense puntuar l'Internacional de Reus.
Si em deixeu ser només un apunt, sobta una miqueta si recordeu el Vilaseca B va ser campió l'any passat i clar, no va poder pujar, no, perquè, perquè era el filial i enguany però segur que les coses tampoc no acaben de rutllar bé perquè està així mitant taula baixa i és una mica la sorpresa, no?
Sí, sí, correcte. És l'actual campió de Lliga que de moment està situat a la part més a prop del descens que no pas de la part alta d'aquestes sis primeres posicions que, com dèiem, s'estan repartint les primeres places de la Lliga.
Falset esportiu.
Bé, doncs, derrota del Falset esportiu, com dèiem, Genís?
Doncs sí, ha passat problemes aquesta vegada a casa contra el Cambridge United, a casa on s'estava fent fort últimament, però bé, el Cambridge United és un equip que també aspira, no, a pujar. Sí, la tercera posició amb 26 punts, així ho demostra, doncs ha aconseguit fer el gol per contra del Falset, no, que no ha aconseguit anotar malgrat les múltiples ocasions de les que ha disposat.
Molt bé, i ja deixem la tercera catalana, anem ja cap a la quarta, però abans vull que fem un cop d'ull al Facebook. La pregunta de la jornada que dèiem avui, que preguntàvem als oients, la recordem, i també repassem alguns dels comentaris que ens van arribant.
Veieu possible que el Corbera acabi patint aquesta temporada? Doncs bé, tenim més comentaris. Un de l'Enric Ramos que diu: jo crec que l'entrenador és un mega crack i acabarà la temporada on li pertoca estar. El Víctor diu: no patirà, estic segur, tenen de les millors plantilles de la categoria, llàstima de la derrota d'avui. Un altre jugador, el Marc González, diu: la pregunta d'avui, després d'una derrota dura, és molt fàcil i estem a un partit menys, a 3 punts del 5è classificat, tranquils que queda molt, i estarem de mig cap a dalt sense patir. Gran equip, grans persones i visca Corbera. I l'Ahmed diu: jo crec que estarem entre els 4 primers, un gran entrenador, una plantilla completa i amb els millors golejadors de la categoria, amb un Corbera.
Si em deixeu fer un apunt, el d'Ahmed té molt de mèrit, perquè el tenim treballant a Niça, a França.
Ah.
Vale? Ha tingut que abandonar l'equip per tema laboral i, per tant, mos envia el missatge des de França. Vull dir que, déu-n'hi-do, les zones radiofòniques fins a on poden arribar.
Això no, més que les zones internet. Més que les zones internet, perquè bueno, de moment Ràdio Mora d'Ebre no arriba
a Niça. No?
De moment.
Al costat de Mònaco Niça, ell està treballant allí.
Bueno, doncs
l'esperem també, perquè defensivament és un jugador molt important.
I gràcies per escoltar-nos, òbviament, online, que és com ho fa.
Exacte.
En tot cas, és per on és, ja t'he dit jo, Jordi.
Bueno, jo volia fer una miqueta la broma, no? De dir, mira, fins
tant,
arriba
sí,
la ràdio.
Sí, és curiós,
no?
És curiós, i tant.
Sempre diuen que la ràdio arriba més, no? O que és més pura que la tele i tot això, doncs mira, arriba a Niça.
És més màgica, això sí, És més màgica que la tele, sí. Això sí. Bé, doncs, deixem ja els comentaris, anirem repassant al final. Mentrestant, encara teniu l'opció de comentar aquesta pregunta que estem formulant avui. Abans d'acabar el programa farem un últim repàs. Són ara mateix les 11 i 17 minuts. Nosaltres ens n'anem ja cap a la quarta catalana. Anem a fer un repàs als resultats d'aquesta jornada.
Dins l'estadi. Quarta catalana. Quarta catalana. Resultats i classificació.
Quarta catalana, grup 20, jornada número 9. Ebre Escola 0, Olímpic Mora d'Ebre 4.
Benissanet 4, Xarta 1.
Ascó B 2, Remolins Vitem B 1.
Vilalba 2, Tivenys 0.
Aldeana 2, Arnes 1.
Roquetenc B 0, Camarles B 1.
Jesús Catalonia B 2, Bot 0.
I Jesús i Maria B 2, La Galera 1.
Bé, doncs el líder és el Vilalba amb 22 punts, Jesús Catalonia B segon amb 21 i Olímpic Mora d'Ebre tercer amb 20. Aquests són els tres primers equips que ara mateix assolirien l'ascens. Però de ben a prop els espera el Jesús i Maria B, que per cert és el pròxim rival de l'Olímpic, té un punt menys que el conjunt morenc, és quart amb 19 punts, 17 per a l'Ascó B, 16 per al Remolins Vitem B i 14 per a l'Aldeana B. Fins aquí més o menys s'arriba a aquesta disputa per les tres primeres posicions. Tenim el Tivenys i la Galera un pèl despenjats amb 12 punts. A més, l'Arnes és 11 amb 9 i pel que fa a la part baixa, amb 6 punts tenim el Xarte i el Benissanet, que avui ha aconseguit la seva segona victòria d'aquesta temporada i tanca amb 3 punts el Bot. I comencem parlant de la victòria d'ahir de l'Olímpic.
Club Esportiu Olímpic de Mora d'Ebre.
Bé, doncs, com dèiem, Ebre Escola 0, Olímpic Mora d'Ebre 4. L'Olímpic va guanyar ahir davant l'Ebre Escola a l'Estadi Municipal Josep Otero. Una victòria necessària, vist la jornada a la categoria, on tots els de dalt han guanyat. Va sortir millor l'Ebre Escola, amb més intensitat, però tot i això, l'Olímpic va ser qui va avançar-se en el marcador just abans d'acabar la primera meitat gràcies a un gol de l'Ignasi Bernet, que aprofitava una passada a l'espai per a plantar-se davant del porter i enviar la pilota a l'escaire. Era el minut 43. La nota negativa del primer temps va ser la lesió d'Eric Bages, que va picar amb el cap a terra al caure malament, va tenir una mala caiguda i va entrar en el seu lloc Arnau Vidal als 15 minuts del primer temps. I tot i aquest contratemps, com dèiem, l'Olímpic es va refer a la primera meitat i abans del descans anava cap a la caseta de vestuari guanyant per la mínima, 0-1. La segona meitat del partit va ser molt més plàcida per a l'Olímpic, que va completar la golejada amb 3 gols més. El 0-2, obra de Pau Muñoz al 55, a l'aprofitar una passada a l'espai i superar de vaselina al porter. El 0-3 al 65, després d'una bona acció de Sergi Vila. I 3 minuts més tard, després d'un mal refús del porter, Ignasi Bernet completava la golejada amb el definitiu 4-0. Ell mateix se n'havia encarregat d'inaugurar el marcador i ell mateix també posava el segell definitiu, el 0-4, amb els seus 2 gols. Un resultat que hagués pogut inclús ser molt més ampli després de les nombroses ocasions del conjunt morenc que van errar a la segona meitat. Per cert, ahir en principi havia de debutar el nou fitxatge de l'Olímpic, el Marc Alís, però mentre estava escalfant a la segona meitat va notar-se una punxada a l'abductor i per precaució es va ajornar el seu debut, un debut que podria produir-se la propera setmana, com dèiem, en la visita del Jesús i Maria B a Móra d'Ebre. Per tant, tercer contra quart, la tercera plaça de promoció, la tercera plaça d'ascens a tercera catalana, que estarà en joc en la propera jornada.
Sí, una quarta catalana que és la quarta dels filials, no?
Sí, sí, sí.
Sí, és la quarta dels filials, però bueno, aquí jo tinc apostes ja, si vols, eh?
Després, acabem de fer el repàs perquè t'ho anava a preguntar igualment.
Molt bé.
Anem justos de temps, es queden 9 minuts per acabar el programa.
Vinga, anem ràpid.
Així que vés-te'ls pensant mentre nosaltres repassem la resta de resultats i em dius els teus 3 favorits per assolir l'ascens.
Molt bé.
D'acord? Després de parlar de l'Olímpic, nosaltres seguim, anem a parlar d'un altre dels candidats, el Vilalba.
Futbol Club Vilalba.
Vilalba 2, Tivenys 0, victòria del Vilalba que s'ha trobat a un gran rival com el Tivenys. El gol matiner de John provocava una relaxació en els locals que el Tivenys aprofitava per a crear perill a la porteria del Vilalba. Els de la Terra Alta, però, aconseguien aguantar els millors minuts dels visitants i ja la segona part controlaven sense cap problema el partit. Les ocasions arribaven sense parar i el gol de la tranquil·litat arribava als darrers minuts, obra de John que completava el seu doblet. Amb la victòria, el Vilalba segueix líder amb 22 punts.
Club Esportiu Benissanet.
Bé, doncs anem a parlar del Benissanet, la crònica del Benissanet, victòria, del conjunt de Josep Bernet, que ens explica el Francesc Granell.
Benissanet 4, Xerta 1. Partit molt complet del Benissanet, que no les tenia totes, ja que el rival venia de derrotar a l'Escobé. I és per això que la victòria dona més forces a un equip que va en línia ascendent. I el Xerta, malgrat intentar-ho, l'efectivitat local, en un Ivan Blader molt inspirat, no els ha donat opció, perquè més tard Javi Roldán i l'Antoni Mañé tancaven una golejada per l'esperança de que els bons resultats seguiran.
Futbol Club Ascó.
Ascó B 2, Remolins B també 1. Victòria molt treballada del filial de l'Ascó, que ha hagut de picar pedra davant un equip que ha plantat cara i ha posat les coses molt difícils. Tot i això, l'Ascó B ha aprofitat la seva superioritat inicial per anar-se'n al descans amb un 1-0 a favor, gràcies al gol de David Vilar, que ha aconseguit al minut 36, al rematar una centrada al segon pal. En general, el partit ha estat molt obert i amb diferents alternatives per als dos equips. Qualsevol dels dos conjunts hagués pogut endur el partit. El filial del Remolins aconseguiria empatar al minut 59, però el gol ha fet despertar l'Ascó, que en l'última o a mitja hora del partit ha anat a pel duel i ho ha aconseguit finalment. Ha estat al minut 73, gràcies al gol d'Alexis Pedraza al completar una bona jugada individual. La propera setmana, després d'aconseguir aquests 3 punts importants per afrontar el partit de la propera setmana, serà el camp del Tivenys. Un Ascó que amb aquesta victòria no es despenja del tot de la zona d'ascens.
Arnes Club Esportiu.
A més, també tenim de parlar de l'Arnes i del Bot, que de seguida en parlem. Un Arnes que, bé, doncs, tampoc ha estat afortunat aquesta setmana. Genís?
Un moment.
Ah, vale, sí, sí. Un Arnes que ha perdut, 2-1, com dèiem, al camp de l'Aldeana, al filial de l'Aldeana, 2-1. S'està cuinant aquesta crònica. Bé, si no la tenim disponible, passem al Bot primer, com tu vegis. Ni un ni l'altre. Bé, doncs, de seguida en parlem. Mira, fem una cosa, mentre la busca.
Me poso jo els tres.
Tres candidats, Jordi.
Vilalba, evidentment. Vilalba, sí. Per entitat, per futbol. Me quedo amb l'Olímpic, mm. Per història, per club, per forma de jugar, per la forma que va apostar pel tema de la gent que treballava. I espero que si agafa la regularitat que ha d'agafar, me decanto per l'Escobe.
L'Escobe.
Que passa que la derrota 3-0 al camp del Xerta la setmana passada va ser una mica estranya, no?
Sí, sí, sí.
Esperem que pugui agafar la regularitat.
Vilalba, Olímpic
i Escó.
Escó. Però no... per un campió de Lliga? Quin d'aquests tres...
Jo crec que de la forma que està bregat a la categoria, el Vilalba seria campió.
El Vilalba. Molt bé, ara
Però, en això acabo. Sí. Jesús Catalonia i Remolins B crearan problemes, eh?
És que jo crec que algun filial pujarà també. És que els filials acostumen
bueno, jo estic parant que l'Escó filial, no?
Ah, sí, sí, perdó, és veritat.
Ja compres,
sí, sí. No, jo no,
però
no
pensava. Sí, jo estic en tu, Jesús i Remolins. El que passa que són els equips que sempre han sigut, eh? No hi ha moltíssimes novetats. Però el Jesús i Maria també s'ha reforçat prou bé, que ha fitxat enguany, tot i ser bé. Però jo crec que el Jesús i el Remolins donaran guerra, però espero que aquests tres siguin els candidats finals.
Vinga, gent, és que ja ho tenim preparat. No, el partit de l'Arnès, la derrota de l'Arnès. 2-1 al camp de l'Aldeana.
Sí, l'Aldeana 2, Arnès 1. Començava molt bé el partit per l'Arnès. Una primera part sense moltes ocasions, molta igualtat pels dos equips, però ja la segona part, Miquel Malras feia el primer, el 0-1 al 53, però li durava poc l'alegria a l'Arnès. L'Aldeana al minut 55, 12 minuts més tard, feia l'1-1 mitjançant Joan Nicolàs i al 67 un gol de penal, era el gol que acabava donant la victòria a l'Aldeana, obra d'Albert Alegre.
Bot Futbol Club.
Doncs el Bot continua amb mala ratxa, no aixeca cap, només porta 3 puntets. I bé, aquesta setmana el Gat Verde contra el Jesús Catalonia. Bé, el partit també l'aguantava bé el Bot, però ja a la segona part Lluís Beltrán al 61 feia l'1-0 i després ja a la segona part, a l'últim minut del partit, Néstor feia el 2-0 definitiu.
Molt bé, doncs després de repassar el grup 20 anem al grup 24, derrota del Porrera aquesta setmana 3-1 al camp de l'Espluga de Francolí. I nosaltres ara anem a fer un ràpid repàs a la crònica poliesportiva d'aquesta jornada, així que anem a veure què ha passat al poliesportiu aquest cap de setmana.
Arriba la crònica poliesportiva a dins l'estadi.
Doncs comencem pel futbol sala, primera divisió, Morell 4, Mora d'Ebre 3, Ribarroja 5, Vinyol 5 i Flix 10, Playes de Salou 5. El Flix està quallant una molt bona temporada al futbol sala. Després passem a la segona divisió, on tenim el Capçanes 5, la Pobla 4, Tivissa 4, Roquetes 6, a l'altre grup ja, i Vinallop 4, Morada Nova 6. Passem a l'handbol, 2 derrotes aquesta jornada de l'handbol femení. 31-19, les noies contra el Canovelles, un equip femení de l'Asco que ho portem dient, però és que cada vegada les baixes són més evidents per la seva part i bueno, tenen aquests problemes. I després ja els nois, 21-7, la derrota del masculí de l'handbol. Des d'aquí, de dins l'estadi, volíem donar ànims a la jugadora Andrea del futbol sala femení del Flix, que s'ha aixafat la tíbia i peroné, la van haver d'operar d'urgència. I bueno, ànims des d'aquí i que es millori ràpid.
Futbol femení, tenim aquesta jornada. Mentrestant, preparem el futbol femení, anem a escoltar la firma que ens porta aquesta setmana Francesc Granell.
La firma de la jornada amb Francesc Granell.
Quan parlàvem de futbol, estàvem acostumbrats a comentar uns resultats en uns guarismes que mai s'apropaven ni de bon tros als resultats d'hoquei patins. Encara que de temporada en temporada sempre n'hi havien alguns que s'hi pareixien, però gairebé sempre en les categories més baixes. Però ves per on. En el que portem de temporada ja n'hem vist uns quants d'escandalosos. 22-3, 11-1, 9-1, 8-0, 8-6, entre d'altres. I aquesta setmana, a més d'un 0-7 i un 7-1, veiem un 10-0. Però això ja a segona catalana sí que ens sorprèn. Entre dos equips parells hi ha molta història. Els qui els han marcat, el Remolins Vítem, i els qui els han encaixat, el Sant Pere i Sant Pau. Ja em direu si algú entén el que està passant al futbol territorial. Jo ja en tinc les meves conclusions, i que no són massa favorables precisament pel bé del futbol.
La firma de la jornada amb Francesc Granell.
I
ja tenim el futbol femení, eh?
Si s'ha plaçat el Ginestà a Jesús i Maria, Remolins, Vítem 0, Aldeana 4, Santa Bàrbara 3, Gandesa 0, Alcanà 8, Femení Tortosa Ebre 0, i Horta de Sant Joan 2, Olímpic de Mora d'Ebre 4.
Aquesta setmana no tenim futbolistes ebrencs al món. Hi ha l'aturada per seleccions, per tant, no hi ha hagut jornada. Però sí que des d'aquí, aprofitant la vinentesa i per donar una mica més de bombo, que n'havíem parlat anteriorment aquí a dins l'estadi, aquell reportatge que vam fer a Brighton, amb Bruno Saltor, que el van presentar a Mora d'Ebre farà cosa d'un mes, aproximadament, aquí a la Llanterna, amb moltíssima gent, el teatre pràcticament ple de gom a gom per a veure aquesta estrena, que a més coincidia amb la festa de l'esport local, però que a més aquesta setmana ja està disponible al YouTube, és a dir, gratuïtament, per a tothom que ho vulgui veure, que al YouTube ho podeu veure i gratis, sense cap mena de cost. Així que, si voleu, doncs us animo a veure'l. Està penjat precisament al, si no teniu l'enllaç directe, al Facebook de Dins l'Estadi, o si no al meu, al de Sergi, o a totes aquelles persones que l'han compartit, doncs teniu l'opció de veure'l. Val molt la pena.
Així ja
que...
es parla d'un Edupino Albert Hom, diuen.
Sí, bueno.
Ja, ja. Se va dient per Mora.
Sí, sí, se va posar allà a casa i...
Sí, sí, ja, es parla del convidat, del nou convidat.
Jo l'he vist i aconsello...
Ah, l'has vist?
Sí, l'he vist i aconsello a la gent que el veigui, perquè... és una forma molt directa de conèixer el Bruno, de conèixer, de veure com està vivint allí, els seus fills, la seva dona, com es veu el futbol allí, que es veu d'una altra manera, com es viu, sobretot,
sí.
I d'un futbolista que important de les nostres terres, que esperem que sigui molts anys important, i que veig que ell s'ho passa bé allí, està a gust, i per tant sembla que tenim Bruno per a molt de temps.
Bé, i de futbolistes importants al nostre territori en tenim molts, així que qui sap si tenim una segona, tercera entrega de... on sigui, no?
Tu, bitllet d'avió i vinga, de viatge.
Sí, amunt i avall, tu. Bueno, doncs, dit això, fem un últim repàs al Facebook. Tenim algun comentari més, Genís?
Sí, tenim un últim comentari a la pregunta: veieu possible que el Corbera caigui patint aquesta temporada? Que és de Jacob. Entre els 5 primers segurs, grans tots, Fidelet, el retorn del rei i salut a tots.
Molt bé, amb aquest comentari de Jacob hem de tancar el xiringuito ja, jo crec que no. Jo crec que no tindrem un Corbera patint, ni molt menys. Tot i que és veritat que s'han vist equips que, sent molt bons, tenim molt bons jugadors, han acabat patint o inclús han acabat baixant de categoria. Però no crec que sigui el cas del Corbera, que espero que aquest 7-1, com moltes vegades passa, sigui un petit entrebanc, una petita ensopegada, i que amb l'entrenador, que a més ens ho passem molt bé sempre que ve aquí dins l'estadi, doncs ho tiri endavant. Amb aquests jugadors, amb el que siguin, però òbviament que el Corbera continua en aquesta categoria, que és la que es mereix per a la població i també per al futbol de casa nostra.
Bé, jo desitjo, com tu mateix ho dius, crec que és un accident, però també ha sigut un toc d'atenció. És un toc d'atenció que hem d'agafar, hem de fer autocrítica i hem de treballar perquè no torni a succeir. Però t'he dit que segur que redreçarem la situació. També, si vols apostar, apostem.
Aposta.
Estic disposat a apostar. I si a final de temporada he de tornar a venir, si algun dia em necessiteu, ja sabeu que estic a la vostra disposició, com sempre. Agrair-vos, i aprofitant, si us sembla, la invitació que m'heu donat. Sí que és un dia una mica trist avui per a la gent de Corbera, però s'havia de donar les explicacions, crec que la gent ho mereixia, i moltes gràcies. Sabeu que sóc de Tortosa, però que estic a la vostra disposició sempre que vulgueu, que sóc un de la Terra Alta més, i aquí em teniu, i que m'ho passo molt bé quan em truqueu, i que moltes gràcies per la feina que feu i donar el ressò que doneu del futbol territorial, que és molt important per a nosaltres.
Molt bé, doncs, Jordi, Racó, un plaer, i donar molts records també a l'equip i a l'entitat, eh?
Moltes gràcies i bona nit.
Que vagi bé. Genís, que nosaltres ho deixem aquí.
Sí, xiquets.
Esperem que la propera setmana estiguem ja l'equip complet i cadascú faci la funció que tingui de fer, que ja no me'n recordava com funcionava això. Ja. Feia un meset que ja no ho tocava, però ja se'm feia complicadillo. Així que ho deixem aquí. Nosaltres, el proper diumenge, a les 10 i uns minuts, 10 i 5, després del butlletí informatiu, doncs nosaltres hi tornem a ser com cada diumenge aquí a dins l'estadi, en el que serà l'edició ja 185. Així que... ja ens irà una més. Genís, fins a propera. Que vagi
molt bé, ens veiem la setmana que ve.
Nosaltres ho deixem aquí, són ara mateix les 11:33. Arriba el Larguero. Fins a propera setmana. Adéu-siau.
Adéu.